Bon dia, què tal, com esteu? Benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimarts 21 d'octubre de 2025. Des d'ara fins a les 12 hi serem al llarg de les properes 3 hores d'aquest matí de dimarts, compartint alt i baix Penedès des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Des d'aquí una salutació en nom de tot l'equip de Toni Olivella i Sílvia Delgado. Com cada dimarts, obrim amb la meteo, la previsió per als primers dies d'aquesta setmana, a càrrec del Marc Paredes. I a continuació, des de dins, amb la Marta Vives. La Marta, aquest matí, aborda la pregunta del milió. Els sostenidors són millors amb aros o sense? A 9:45, primer flaix informatiu d'aquest dimarts, 5 minuts per saber com es lleva al matí a les nostres comarques i continua. A 9:45, roda política que avui dediquem a la via pública, a la millora dels carrers dels nostres municipis, per saber quines actuacions es fan, què es prioritza, si es tenen en compte els costos de manteniment que acompanyen a cada obra. Escoltarem diferents municipis, diferents alcaldes o regidors. D'una banda, el batlle de Sant Sadurní, també regidor de Via Pública, Pere Bernet, i de l'altra, l'alcalde d'Olèrdola, i també comparteix la cartera de Via Pública, Jordi Álvarez. Ells ens acompanyaran de 9:45 fins les 10. A les 10:06, després d'haver escoltat el butlletí de notícies i una mica de publicitat, reprenem aquesta roda política i ens traslladem al Baix Penedès perquè hi diguin la seva Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, i Miguel Ángel Perín, regidor d'Urbanisme de Calafell. Clourem aquesta roda política 10:45, punt pel següent flaix, el segon d'aquest matí de dimarts. A 9:45, arriba l'hora de la teca, ben maridada, amb vins i escumosos de casa. És la gastro que porten el Xavi Roig, sommelier de Calfero, i el David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol. Obrirem la tercera hora amb el català al carrer, de la mà de la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès. Repassarem l'actualitat i jugarem. Volem que ens truqueu al 938-87-26-26 i aneu encertant o intentant encertar els enigmes que planteja la Teresa al concurs. Avui el premi és un llibre molt especial de 20 dibucs. Es titula Un abric vermell, i és que el protagonista és aquest abric vermell que li regalen a una nena petita, un abric vermell que ha passat per totes les dones de la seva família. Un conte, un llibre recomanat per nens i nenes d'uns 10 anys, d'Alba Dalmau, i amb unes delicades il·lustracions d'Albert Arraiàs. A 9:45, última cita amb l'actualitat de les nostres comarques, Alt i Baix Penedès, condensada en aquests darrers 5 minuts de flaix informatiu. I acabarem amb Carles Gala, repassant pantalles i amb fake news.
El temps.
Quin temps farà aquests primers dies de la setmana? a punt pel canvi d'hora, ens explica el Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Ahir vam començar la setmana amb algunes precipitacions, alguns ruixats dèbils que va mullar el terra tan sols a molts punts de Catalunya, però podem anunciar que de moment aquests dies tanquem l'aixeta perquè es presenta una situació més o menys estable i amb un canvi brusc de cara als propers dies. Ara ho comentarem. De moment, aquest dimarts es presenta molt tranquil, fresc al matí, suau al migdia, amb alguns intervals de núvols que durant tota la jornada ens afectaran, però no deixaran cap més conseqüència, i a partir de demà la situació canvia. Tindrem una nova dinàmica, amb, en aquest cas, una ponentada que ens portarà un cel bastant estable. Demà farà sol durant bona part del dia, com a mínim aquí al Penedès, i les temperatures que tendiran a pujar, però sobretot serà dijous. Aquest vent de ponent s'intensificarà, és un vent rescalfat, i això farà disparar les temperatures i podríem arribar en molts casos a aquests 30 graus. Per tant, un vent que serà notícia i també aquestes altes temperatures i dimecres amb un cel una miqueta més tapat. Però atenció, perquè de dijous a divendres i fins i tot dissabte tindrem un canvi. Passarem de l'estiu a l'hivern, una sensació de prehivern en menys de 24 hores, perquè a partir de divendres, tot això canvia i les temperatures baixaran de forma notable i també tindrem probablement al cap de setmana una situació més incerta amb algunes precipitacions. Això encara no tenim tan clar, però el que més o menys podem assegurar és que passarem de l'estiu a una sensació de pràcticament hivern a partir del cap de setmana. Ho anirem seguint, perquè la situació es posa bastant interessant. Això és tot. Bona setmana.
Avui, a Des de Dins, amb la Marta Vives, parlem d'un tema que segurament moltes de vosaltres us heu preguntat: què són millor, els sostenidors amb aros o sense? Una qüestió que responem des de Domenys Ràdio, de la mà de la Laia Batlle. Doncs avui tenim aquí al Des de Dins la nostra corsetera de referència, la Marta Vives. Marta, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia, molt bé.
Com estàs?
Superbé.
Mira, avui anem a parlar d'un tema que jo crec que el món es divideix entre aquests dos tipus de dones, no? Una mica o què?
Doncs sí.
A veure, anem a parlar d'aquest gran tema que és aros sí, aros no. A mi m'encanta.
Sí, sí.
A veure, Marta, explica'ns què passa amb el tema dels aros, perquè hi ha dones que diuen que els hi agrada, hi ha dones que potser no, que és més còmode, que no... Tot teu.
A veure, sí que és un tema que està molt al dia i que totes se'ns ha passat pel cap en algun moment, no? Però hi ha moltes coses que és allò de que et diuen, que et deixen de dir i a vegades els hi fem més cas de la compte, no? Sí. Jo partiria d'una cosa bàsica, que és el que vam parlar l'altra edició, no? Mm-hmm. Primer de tot, important, la talla correcta. I un cop tenim la talla correcta, com decidim si aros sí o aros no, no? Mm-hmm. Doncs ho decidim segons les necessitats que tinguem en cada moment, perquè les dones tenim necessitats, a vegades, o ens les creem, moltes vegades, no? Després, la preferència de cadascú, no? De sentir-se més còmode o menys o amb aro o sense aro. I després, les tendències, no? Són aquests tres factors que ens influencien a l'hora de triar o sí o no. Uh-huh. A partir d'aquí, obrim el meló de...
Vinga, m'agrada. Obrim el meló.
De l'aro sí, aro no. Jo sempre us parlaré des del meu punt de vista, evidentment, i des de la meva experiència, no? Però no tinc la raó absoluta, no? Tot i que ja m'agradaria, però no és el cas, no? Però sí que és veritat que jo crec que qualsevol dona pot portar dels dos tipus de sostens, aros amb aros o sense aros, depenent del moment, no? Uh-huh. Quan no hauríem de portar-ho, no? Perquè ho he sentit moltes vegades a la botiga, no? Que entra una clienta i et diu: és que el metge m'ha dit que els aros fora que són dolentíssims.
Ah, és que clar.
Clar, jo els dic, a veure, dolentíssims, si fossin dolentíssims no existirien, no? Mm. Per què totes, el 90% anem amb aro i la resta no, no? Doncs tot té un motiu, no? Però anem a buscar, per buscar pros i contres de cada cosa, perquè al final cadascú decideixi si sí o si no.
Clar, molt bé.
Jo, per exemple, mai posaria aro, mai, o no recomanaria aro, sempre quan hi hagin canvis morfològics constants. Què vol dir? Per exemple, a l'època de creixement, no? Un adolescent s'està formant, no? Doncs, pues, no és convenient posar un aro perquè així com que obstrueixes una miqueta aquell creixement. Aquí hi ha un metge, m'hauria de dir si sí o si no, però sí. Bueno, és de sentit comú, no?, que hi ha un canvi de volum del nostre pit i llavors no és del tot recomanable. Quan hi ha més canvis del volum? Amb un embaràs, per exemple, que no només hi ha canvi de volum, sinó que a més, doncs, el pit està com molt més sensible, és una zona molt delicada.
Hem de buscar comoditat i el sense aro seria la comoditat, no?
Sí, sense aro és la llibertat, no? No tens aquell ferro que t'està oprimint, sobretot si no portes la talla que, com hauríem de portar, no?
Sí.
Quan tampoc aconsello, doncs, jo per fer esport necessito llibertat de moviment, no? No necessito un ferro que m'està oprimint, no? I sobretot no hem de portar-ho, doncs, als postoperatoris, no? Perquè, doncs, poden haver cicatrius, poden haver coses que com menys obstrucció posem, no, a la mama, doncs molt millor.
Mm-hmm.
Aquests són els que jo posaria com a moments on no s'ha de portar aro.
Mm-hmm.
A partir d'aquí, qui es posa aro i qui no? Doncs sí que és veritat que les tendències que he anomenat, que és un altre factor, no, van canviant.
Clar.
Antigament estava de moda, no, aquells pits punxeguts, no? A lo Madonna, no? Que avui en dia ja no es porten. I això sí que ho fa una miqueta al sense aro. Un aro rarament podrà fer el pit punxegut. Però aquí ja estem parlant de tendències i modes. Mm. Llavors, jo com decidiria si sí o si no és escoltant el meu cos, no? Sí. Una miqueta. Llavors, per buscar, us he dit pegues dels aros,
sí.
I no són dolents, pobres aros. Vull dir que al final hi ha molts tipus d'aros, hi ha més durs, menys durs, no? Sempre quan el portis en el seu lloc, doncs no té per què fer-nos mal. Però sí que té contres al portar aro, per exemple, quan se'ns trenca un aro, no? Que això a vegades passa, doncs perquè l'hem rentat a la rentadora i s'ha enganxat a una altra prenda, o perquè per desgast, o perquè són molt amples d'esquena i les tirem molt i acaba petant. Clar, allò no deixa de ser un ferro partit que t'està tocant a una zona molt sensible. No?
Clar, sí.
Llavors, clar, per què els metges recomanen sense aro? Però això és com un fabricant, no?, que ven roba i a l'etiqueta posa no rentar la rentadora, menys de 30 graus, no suavitzant, no sé... Per què? Pues ell s'està...
curant amb salut,
clar,
en realitat, no?
Exacte. Ell et diu tot el que podria passar, no? Llavors tu ja no et pots queixar perquè ell t'ha avisat, no? Doncs clar. Al final ve a ser una miqueta el mateix. Sí que anar sense aro és alliberador.
Molt.
La veritat, per sort, s'està canviant molt les tendències i la dona prioritzem la comoditat abans que l'aspecte, no?
Clar.
I que no vol dir que anar sense aro sigui lleig, eh? Vull dir, és que suposo que és com tot, va evolucionant, no? Els primers sostens sense aro eren així, com he dit abans, tipus Madonna, punxeguts, que avui en dia ja no es porta el pit com més rodonet, més ben recollidet, no? Però avui en dia existeixen un munt de varietats sense aro. De fet, la tendència va cap aquí, no? A la comoditat.
Cap al sense, eh?
Sí. Sí, la tendència ve cap aquí. El que passa que és el que deia abans. Tu, per exemple, si vas a un casament o, no sé, tens una festa i vols un escot, un sense aro és molt difícil que...
Que t'aguanti bé.
Sí. O sigui, al final, un aro és més subjecció, el pit més junt, el pit més alt, i com més agafat. Si tu tens molta quantitat de pit i t'agafes un sense aro, segurament els pits tenen tendència a anar-se'n cap als costats, no? Queda el pit sempre com més separat, més punxegut, a vegades més caigut. Aquí ja entraríem en patrons, eh? Que això, si vols, ja ho farem, ja ho parlarem.
D'acord.
Un altre dia, no?
Sí, em sembla bé.
Però jo sí que veig que a l'aro, quan hi ha molt de pit, m'agrada perquè el pit realment queda com més ben agafat. I sí que és veritat que a vegades quan hi ha gent que, per exemple, té molt de pit, però també és molt ample d'esquena, prefereix sense aro perquè és que necessita
respirar. Clar. No? Comoditat, no?
Clar. Llavors, jo crec que depèn de cada moment en què ens trobem, depèn de on anem, on no anem, el nostre dia a dia, no? La nostra vida, no? Tens una vida sedentària, tens una vida molt moguda, doncs anem decidint si sí o si no. Però que jo descartaria del cap de totes les persones que l'aro no és dolent sempre quan portis la teva talla correcta.
El que toca, que jo crec que és el més important. Exacte. Clar, també és veritat que suposo que cada vegada, i fa un moment ho apuntaves, hi ha més varietat de sostenidors, hi ha més varietat de teixits, no? Que fins i tot amb aro o sense aro, segons el teixit, també es pot donar una mica més o menys, exacte, no, Marta?
És el que et deia abans de les tendències. A vegades diem, no, jo no segueixo cap tendència, jo trio el que a mi m'agrada. Però al final tots caiem, perquè és que la tendència ara ens marca el que t'hi dic, comoditat, llibertat, prioritzem molt això més que l'estètic, que també, l'estètic també. Clar, un teixit que no té costures, que no té una goma allà que t'oprimeix, que no deixa la marca. Quantes vegades ens hem tret els sostens, siguin amb aro o sense, i tenim tota la marca al nostre cos, no? Doncs al final el que busquem això, i clar, cada vegada està com més estudiat, els teixits són més suaus, més agradables, textures antialèrgiques sense necessitat de ser de cotó, anem cap aquí, la línia va cap aquí, comoditat. I què més et podria dir? Bueno, el que t'he dit, no? El sense aro que fa el pit com més punxegut, més separat i potser té menys subjecció depenent, evidentment, de com evolucionen els fabricants, no? Tots s'espavilen i busquen cada vegada models que encaixin més amb nosaltres, no? Jo antigament sempre deia que un sense aro feia el pit de pera, no? Sempre parlo de fruites.
Però està bé perquè és molt gràfic, és molt gràfic.
Sí, feia pit de pera. Què és el pit de pera? Doncs com més punxegut i més separat, com una pera, bàsicament, no? I en canvi un sostenidor maro doncs fa el pit com més rodonet, no? Pues com una mandarina, si tens petit, o com, no? Més rodonet. I la tendència va cap al rodonet. I el que et deia de... parlo de tendència tot el rato, però és que al final és així.
Clar.
De sense aro i la comoditat, no? Doncs... hi ha una nova tendència que a mi no m'agrada gens.
Aviam.
Gens, i que no la recomano, tot i que la respecto i me n'alegro que la gent pensi així, no? Que és la llibertat, no? Aquestes noies joves que han decidit sense sostenidor.
Ja, sí, veritat.
Doncs ja ni aro ni sense, o sigui, directament sense sostenidor.
Ara es porta molt. Bueno, es porta, no es porta, vull dir...
Sí.
Que la gent va sense res.
O sigui, a mi m'agrada el fet de no haver de pensar, no? Que m'és igual que em marqui o no em marqui, que em faci més o em faci menys, jo el tinc així i vaig així. M'encanta, vull dir, la mentalitat liberal. Però, com a corsetera, haig de dir que el pit és greix, és múscul, i hi ha aquests petits filaments, no? Aquests lligaments, que si tu vas sense sostenidor... El sostenidor no està fet per fastidiar, el sostenidor està fet per subjectar, clar. Per això diu, no? Sosté, no? Llavors, aquests filaments es trenquen, no? Perquè el pes, el bot, caminem, ens movem, doncs, i no regenera. Vull dir, jo, totes aquestes noies, els voldria dir que no regenera. Una imatge molt visual, no? Aquestes tribus, no? Aquestes imatges que veiem sovint de tribus africanes, no? I tu veus aquelles noies tan guapes, que segurament són superjoves, i quan t'ensenyen els pits, totes els tenen molt caiguts,
molt,
no?
Cert.
Clar, perquè al final no se'ls han subjectat mai, no? Per tant, sí que els hi diria que... bueno, no? Ara us utilitzaré una altra fruita, no? Que és una figa, no? Visualitzeu una figa. Que et diuen, tinc els pits com una figa, què vol dir? Doncs... tous, perquè s'han buidat amb el pas dels anys, no? Perquè canviem, per desgràcia o per sort, canviem. S'han buidat i com que no s'han subjectat, doncs s'han caigut, no? I queden allò, ja et dic, grans o petits, és igual, no? O quan hem sigut mames, no? Que el pit, doncs, es buida. Per tant, subjecció sempre, sí o sí. I lo de l'aro sí o aro no, a mi m'agradaria que quedés molt clar que
depèn del que tu vulguis i de les necessitats que tu tinguis o que tu creguis que tens, no? Mm-hmm. Si a mi, per exemple, m'agrada molt més un pitamaro, queda més bonic. Si t'importa el anar bonic.
Clar, sí.
Però jo també tinc molts sostenidors sense-ho. És més, molt del meu dia a dia, ara, des de fa uns anys cap aquí, he optat pel sense-ho perquè m'hi sento molt còmoda.
Clar.
Llavors, res és tan bon i res és tan dolent, sempre quan el portis.
Clar, no demonitzem l'aro, pobre.
No.
No? Clar, m'agradaria preguntar-te així per acabar, Marta, si t'ha passat alguna vegada a la botiga alguna anècdota que diguis, mira, és que va venir una senyora dient-me que volia aro sí, aro sí, i al final va marxar amb uns sostens que eren aros no. Perquè, no? Perquè al final jo li vaig fer com aquesta pedagogia de dir, ostres, però vigila perquè tens el pit molt gran i potser, o al revés, eh? Que va venir amb la idea d'aros no i al final es va acabar emportant uns sostenidors amb aro. T'ha passat això?
Bueno, jo sovint intento que agafin el que elles venen a buscar, però sí que els hi faig entendre dins del provador el que jo crec que els hi podria anar millor. Mm-hmm. I sí que em va passar una anècdota i al final la vaig entendre, eh? Perquè vaig pensar, una senyora que tenia molt de pit, però tota ella era molt grassoneta.
D'acord.
Per tant, jo li vaig aconsellar un sostén amb aro perquè aniria molt més subjecte, es veuria el pit rodonet, no? Més com es porta a hora, tal, 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 tal. Val. Llavors ella, després de provar molts, ella em reconeixia, és que, Marta, sí que em queda millor i m'aguanta més, però si em poso aquest pit rodó, tot allò jo sóc rodona,
yeah.
No? Llavors necessito que alguna part del meu cos...
Sigui diferent.
Sigui diferent, que es marqui que això és pit i que això és panxa. No tot jo sóc una rodona. Ostres, però té raó, saps? Què més dona que es porti rodó i ella el porti punxegut? Doncs...
Clar.
Pues punxegut, no passa res.
Molt bé, al final una mica també és la teva feina, no? De dir, ostres, que la clienta marxi contenta.
Exacte.
No?
Això és bàsic, sí, completament.
Clar. Molt bé. I per acabar...
Ai, sí, el meu lume i aquí s'escau superbé.
Total.
No? Que ens farem grans, ens farem grasses o primes o toves o dures, però que estem vives per dins. I si canviem és perquè estem aquí.
Doncs Marta Vives, moltíssimes gràcies per portar-nos de nou un des de dins, avui parlant d'aquest tema tan polèmic, però que crec que ens l'has clarificat una miqueta més. Aros sí, aros no, una mica de tot. Ja està, ja està bé.
Com vulgueu vosaltres.
Moltíssimes gràcies i fins d'aquí unes setmanes.
Gràcies a vosaltres.
Volem que tingueu un dimarts feliç, així que punxem Happy, de William Farrell, fins 2:15. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news talking this and that.
Bon dia, són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Recollim l'actualitat del Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. El Centre Sociosanitari Ricard Fortuny ha celebrat una festa pels seus 20 anys d'història. El Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès és una entitat de caràcter públic d'àmbit local que es dedica a l'atenció sanitària i social. El consorci es va constituir l'any 2002 i tres anys més tard s'inaugurava el Ricard Fortuny, un centre amb doble oferta, la sociosanitària i la de residència. L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, recorda que fa 20 anys va suposar un gran canvi en l'oferta a Vilafranca amb el trasllat de l'antic hospital i la clínica del Carme. Per la seva banda, la gerent del consorci, Elisabet Rutllant, destacava el valor social que té el Ricard Fortuny per Vilafranca i la resta de l'Alt Penedès. En el mateix sentit, l'alcalde recordava que l'edifici i els serveis van ser originals, amb l'aposta per oferir sociosanitari i residència i amb un impuls des de l'àmbit local. El nou model de recollida de residus amb contenidors tancats s'implantarà a Torrelles de Foix al desembre. El proper 9 de desembre està previst que es posi en marxa el nou servei de recollida de residus amb contenidors tancats a Torrelles de Foix. La Mancomunitat Penedès Garraf ha programat en les properes setmanes una campanya informativa i de sensibilització adreçada a la ciutadania, comerços i empreses per tal de facilitar tots els detalls d'aquest nou model que funcionarà mitjançant un clauer personalitzat que permetrà als veïns i usuaris obrir els contenidors de la fracció corresponent per tal de dipositar la seva bossa de residus. A partir de l'11 de novembre fins al dia 28 de novembre s'instal·larà a l'Ajuntament un punt informatiu i de repartiment de material a la ciutadania que funcionarà en el següent horari: els dimarts i dissabtes de 10 del matí a 4:45 de la tarda i dimecres, dijous i divendres de 2 a 9:15 del vespre. En paral·lel, també s'iniciaran aquestes properes setmanes les visites als establiments amb activitat comercial. El dijous 13 de novembre a les 6 de la tarda i el divendres 21 de novembre a les 12 del migdia tindran lloc unes xerrades informatives adreçades al conjunt de la ciutadania a la sala de plens de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys informa el veïnat de la Carronya sobre la futura zona d'equipaments del nucli. El passat dilluns, l'equip de govern de Sant Jaume dels Domenys va mantenir una reunió amb el veïnat del nucli de la Carronya per exposar l'estat actual del projecte de la futura zona d'equipaments prevista en aquest indret. La trobada va permetre detallar els passos ja fets en relació amb la propietat dels terrenys que l'Ajuntament va rebre mitjançant una sessió gratuïta i que des del 7 de juliol d'aquest any formen part del patrimoni municipal. Es tracta d'uns terrenys destinats a millorar els serveis i els espais públics del nucli, donant resposta a una demanda compartida pel veïnat. La planificació preveu que en una primera fase s'hi construeixi una zona d'aparcament i un parc infantil amb l'objectiu de facilitar la mobilitat i crear un espai de convivència i joc per a les famílies. Es preveu iniciar les feines d'aquesta primera fase durant l'any 2026, que comptarà amb el suport econòmic d'un ajut del Pla d'Impuls de la Diputació de Tarragona. Amb aquesta actuació, el consistori reafirma el compromís de continuar millorant els equipaments públics als diferents nuclis del municipi i de fer-ho amb una planificació propera i compartida amb el veïnat. I acabem explicant-vos que Sant Sadurní d'Anoia acull la sisena trobada bastonera territorial del Penedès. Una vintena de colles de bastons del Penedès, l'Anoia i el Garraf es reuneixen aquest cap de setmana a Sant Sadurní d'Anoia per celebrar una jornada plena de música, balls i tradició. La trobada començarà a les 9 del matí amb la rebuda de les colles i un esmorzar de pa amb botifarra a la seu de la coordinadora del Ball de Bastons de Catalunya, al passeig Can Ferrer del Mas, número 26. A 11:15 del matí s'iniciaran tres cercaviles simultànies des de la zona esportiva municipal fins a la plaça de l'Ajuntament, on cap a 11:15 tindran lloc els parlaments institucionals. La festa continuarà amb un vermut popular a la 1 i una paella popular a les 2 al passeig de Can Ferrer del Mas, amb tiquets a la venda per 15 euros, fins al 23 d'octubre. A la tarda, a les 4, hi haurà bingo musical organitzat pels bastoners de Sant Sadurní d'Anoia i la jornada es clourà a les 5 amb el final de festa.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La millora de la via pública és un propòsit que comparteixen els ajuntaments i avui volem parlar d'aquest objectiu que tenen en comú els nostres municipis a la roda política del Penedès en xarxa. Volem saber quines actuacions es fan per complir amb aquesta voluntat, què es prioritza a l'hora de seleccionar una actuació o bé com es tenen en compte els costos de manteniment que acompanyen a cada obra. Per aproximar-nos a què fan els ajuntaments per fer més agradable i funcional l'espai públic, avui us oferim una roda d'entrevistes amb responsables polítics de municipis de l'Alt i el Baix Penedès. La primera de les veus l'anem a buscar a Canal 20. Allà ens hi espera el Raimon de Cara.
Parlem d'espai públic, de via pública, amb el regidor d'aquest àmbit de l'Ajuntament d'Olèrdola i alhora també alcalde del municipi, Jordi Álvarez. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Raimon.
Moltes coses en marxa. Si li sembla més a tocar el calendari, ens hauríem de referir a que hi ha un reconeixement que recentment ha rebut l'Ajuntament d'Olèrdola, dues flors d'honor de Viles Florida. I això té a veure amb l'espai públic, no? La millora de l'espai públic.
Doncs sí, mira, això ens surt quan anem a la Fira de Lleida, que casualment ara aquesta setmana entrant torna a ser-hi, i ja vam conèixer el que era Viles Florides, no? Aquí va ser l'interès que vam agafar per intentar entrar en aquest projecte i vam començar a treballar amb alguns dels parcs que tenim a Olèrdola i ens hi van voler adherir. Llavors va vindre el jurat a conèixer el nostre municipi, els hi vam ensenyar tot l'entorn i els projectes que teníem a futur i a partir d'aquí és on la setmana passada va haver la gala aquesta de les Viles Florides i la gran satisfacció doncs, que ens han reconegut en dues flors ja d'entrada, no? Partim d'una flor i amb un màxim de cinc. Llavors considerem que la feina comença a estar ben feta.
Pel que fa als parcs i jardins, de fet ha estat notícia també recentment perquè també és una incidència directíssima en l'espai públic, el manteniment d'aquests parcs i jardins, que ha tingut un reforç amb un nou contracte. Recentment es va aprovar la nova adjudicació al mes d'agost.
Bueno, de fet, tot ve una mica lligat, no? Tenim un municipi molt ampli, estem parlant de 30 quilòmetres quadrats, cinc pobles vius en gran extensió i amb molts parcs i places, no? Llavors aquí hem fet un increment de 830.000 euros a la partida del pressupost de l'Ajuntament i aquí el que implica és que hem volgut tenir tres brigades de personal i centrant-nos en els primers pobles més grans, no? Moja, Sant Miquel i Sant Pere, i llavors, per exemple, els que estan a Moja fem la zona dels polígons, els que estan a Sant Miquel fan la zona de Dalmar i els que estan a Sant Pere doncs, fan la zona de Can Trabal. Així més o menys intentem cobrir tota aquesta part. Creiem que aquesta aposta ha sigut forta, però perquè el que pensem és que la gent el que li agrada és veure els parcs i jardins ben endreçats i això o es fa amb gent o és molt impossible.
Per tant, hi ha hagut un salt respecte a l'anterior contracte considerable.
Sí, més que res perquè, per exemple, també tenim una zona que és de la Muntanyeta, que està hi va molta gent els caps de setmana i era una zona que també estava una mica deixada i és que l'única manera de poder pal·liar aquesta deixadesa és ficant personal i maquinària per poder arribar-hi al màxim.
També volem fer un apunt de neteja viària, un altre aspecte molt, molt visual. El veïnatge detecta quan el carrer està net o està brut.
Bueno, de fet, no tenim queixes dels carrers bruts, al contrari. Aquí el contracte continua sent el mateix contracte, se licitarà entrat ara, en qüestió de dues o tres setmanes haurien de tindre les ofertes. Aquí hi ha un increment d'uns 40.000 euros, més o menys, però és degut a... Sí que ens hem trobat que moltes vegades ens trobem deixalles ja no et diré a la via pública, ens les trobem a la muntanya, escampades, i tot això s'ha de recollir. Llavors hi ha l'increment de la benzina, hi ha l'increment de la pujada salarial, i tot això comporta que hem tingut que ampliar una mica. Però el que és la feina diària serà exactament el mateix del que es venia fent, perquè bueno, estava ben organitzada i seguirem en aquest àmbit.
Ara sí, pròpiament, entrem en el capítol de les obres a la via pública, algunes planificades d'envergadura, per exemple, pel 2026, si no anem errats, ens corregeix s'ha d'executar l'obra a la plaça Busquina de Sant Pere Molanta.
Bueno, sí, en tenim forces projectes sobre la taula que de cara al 2026, com bé dius, doncs es tiraran endavant, no? La plaça Busquina és una plaça que ja estava una mica, no deixada, però sí antiquada, i el que hem fet és, com que també es farà una part del consultori, per poder adaptar per les persones amb mobilitat reduïda, ens hem vist obligats a transformar una mica la plaça en si, no? I és un dels projectes que s'executarà el 2026, de la mateixa manera que a Sant Miquel d'Olèrdola tenim una zona que li diem el Bosquet, i aquesta zona també entrarà en projecte, és una zona que tindrà un parc de joves, tindrà un parc de lectura, bueno, per poder passar ja una estona agradable i confortable.
I una altra millora que es planifica fer, de manera ja més a tocar de calendari, més immediata, és a la zona esportiva de Del Mar.
Doncs sí, de fet aquest dilluns ja començaran. L'obra que comencem a fer és la de el tema de la piscina, acondicionar-la. Llavors, tampoc no venia d'una setmana, perquè la piscina no estarà en funcionament fins la temporada de l'any que ve. Però a 31 del 12 hi ha el compromís ferm d'acabar per executar els 250.000 euros que ens va donar la Diputació. Llavors, en aquest sentit, estem treballant per poder arribar-hi.
Hi ha altres projectes també, d'envergadura igualment, que s'arrosseguen com a plantejament d'altres mandats, que és, per exemple, les plataformes úniques en els nuclis antics dels pobles històrics d'Olèrdola.
Doncs sí, plataformes úniques, en vam trobar tres projectes, dels tres projectes, dos no estaven encara al 100% per ser executats, més a més van considerar que portar tres projectes d'aquesta magnitud, dit pels tècnics, no era recomanable, van veure que havia un que era el de Sant Miquel d'Olèrdola, que seria més fàcil poder acabar de tancar-lo i poder executar el 2026, i en aquest sentit estem treballant amb això. Ara s'estan fent els plecs per poder licitar aquesta obra i així Sant Miquel d'Olèrdola quedaria ja, doncs això, no?, amb una plataforma única, que hi ha coses bones i dolentes, no? De vegades falta una mica millorar el tema de l'aigua, al ser plataforma única tenim casuístiques de que els hi entren a les cases i tot això s'ha de preveure, i d'aquí a l'estudi que també estem fent.
El propòsit, entre d'altres, és eliminar les barreres arquitectòniques.
Bueno, això per descomptat, no? No sabem mai què ens hi podem trobar el dia de demà i realment, quan vas pels jocs i veus la dificultat que tenen per accessibilitat, doncs crec que és una conscienciació que hem de prendre mesures i més l'administració pal·liar amb aquest problema.
Abans apuntava la complexitat d'un municipi com Olèrdola, amb aquesta gran extensió, també amb des del punt de vista tècnic de recursos de l'Ajuntament, no ha de ser fàcil combinar tots els recursos perquè de manera eficient es puguin tirar endavant totes les obres i el corresponent seguiment. Aquí segurament hi ha d'haver una selecció prèvia, marcar molt bé el calendari, els temps de fer cada actuació perquè aquest control de l'administració municipal pugui ser efectiu.
Bueno, aquí la gran problemàtica que tenim és que, tot i que sigui, per exemple, un municipi amb menys de 5.000 habitants, però no vol dir que Olèrdola no sigui gran. Olèrdola té una extensitat molt gran, tenim dos polígons, més 5 pobles, però, en canvi, no podem pujar amb el capítol 1, que és el de personal. Què vinc a dir amb això? Que s'ha de repartir la gent per poder arribar a totes les àrees que comporta un ajuntament. I Brigada, que és una de les més vistes i que cada dia surten coses per fer reparacions, doncs moltes vegades has de canviar, deixeu això perquè ara hem d'anar, i això s'allarga, i aquí és on patim més, no? Ens agradaria tindre més gent per poder arribar-hi. Llavors hem de tirar d'altres recursos que moltes vegades no estan tan bé a la nostra mà del dia a dia. Llavors s'han de fer on borses de personal, i això vol dir temps. I de vegades a l'administració el que voldríem premiar és el fer ara, no esperar-nos a demà.
Segurament en cadascuna d'aquestes actuacions, evidentment, ve implícita calcular la despesa posterior de manteniment. Això, evidentment, un ajuntament ho té molt present. Bueno, després d'una obra s'ha de mantenir.
Bueno, és evident. Per exemple, ara parlaven dels parcs i jardins de Viles Florides, doncs aquí vol dir que hi ha d'haver una reposició de plantes si es moren, hi ha d'haver un seguiment acurat de la neteja, i tot això vol dir temps i diners. Llavors, els pressupostos els mirem d'encaixar per tal d'arribar-hi. No serveix de res avui fer una inversió de molts diners, de molts euros, i que al final no es pugui mantenir, no? I que quedi ja mal oblit. Aquesta no és la intenció de l'equip de govern.
I a vegades hi ha obres a la via pública que llueixen més que d'altres, però que potser no són tan necessàries.
Bueno, al final són demandes de la ciutadania. Nosaltres el que estem és per escoltar el ciutadà, i moltes vegades quan actuem en una cosa així és perquè també estem aquí per servir el que ens ha demanat el ciutadà. Llavors, està clar que fer content a tothom mai ho farem, però la intenció és arribar al màxim de gent possible i avui per tu, demà per mi.
Doncs deixem aquesta consideració. Jordi Álvarez, alcalde d'Olèrdola, regidor de Via Pública i d'Espai Urbà, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Fins la propera.
Moltes gràcies i bon dia a tothom.
Anem ara cap a Sant Sadurní, municipi on recentment s'han iniciat un seguit d'actuacions de millora de la via pública fins a final d'any. En té tots els detalls el nostre company Miquel Cuenca.
Doncs, Sílvia, arrenquem des d'aquí els estudis de Ràdio Sant Sadurní aquesta roda política parlant de via pública i, precisament, la setmana passada es va presentar un projecte que des d'aquest dilluns de la setmana passada Sant Sadurní ha començat un període d'actuacions concretament a la via pública de l'Eixample i el nucli urbà. I per parlar d'aquesta temàtica tenim l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, que alhora també és el regidor de via pública, al qui saludem des dels estudis de Sant Sadurní. Bon dia.
Bon dia.
Comentàvem, no?, un seguit d'actuacions que duraran fins a final d'any, que tenen l'objectiu de millorar la via pública del municipi.
Efectivament, ja continuem amb aquest pla de voreres, que ja vam començar a l'inici del mandat, amb uns compromisos d'invertir recursos públics per tal de fer inversions a la via pública, que des de fa molts anys que no s'estaven abordant. Vam començar amb la cruïlla del carrer Gelida amb el carrer Doctor Barraquer, i ara doncs anem a fer aquestes cruïlles de l'Eixample, més petites actuacions per millorar l'accessibilitat al que és el centre urbà.
Ara anirem a aprofundir més concretament a les obres que es duran a terme durant aquest final del 2025. El que sí que m'agradaria preguntar, m'ha comentat vostè ja a l'inici del mandat, si la renovació i la millora de la via pública i l'espai dels carrers de Sant Sadurní és una prioritat d'aquest mandat, ara que estem ja a la segona meitat.
És una prioritat més que res perquè, i com ho deia abans, fa molt de temps que no s'inverteix en voreres a Sant Sadurní, molts anys, moltes legislatures, i això fa que, per exemple, en zones de l'Eixample tinguem encara la urbanització original de quan es va fer als anys 60, als anys 70. Per tant, l'estat en què està doncs, ja comença a ser bastant preocupant i s'han de fer aquestes actuacions. Comencem amb aquestes dues cruïlles, després farem actuacions puntuals de voreres en aquesta zona mateixa de l'Eixample, i la idea és que l'any que ve repetim aquest procés d'inversió, que més o menys aquest any està al voltant dels 350.000 euros si sumem totes les intervencions que estem fent.
Les més destacades, podríem dir, són les relatives a dues cruïlles, no? Una miqueta comentar-ho.
Sí, les dues cruïlles, la del carrer Mestre Antoni Torelló en Barcelona i la del carrer Tarragona amb el carrer Mallorca, són dues cruïlles on hi ha molt de trànsit, tant de persones com de vehicles. El que s'intenta aquí és, sobretot, pacificar el trànsit de vehicles, adaptar les voreres a perquè les persones amb mobilitat reduïda doncs, puguin accedir-hi amb tranquil·litat, i sobretot també donar aquest caire de sol permeable, de lluita contra el canvi climàtic, no? amb sòls que permeten la filtració de l'aigua, amb vegetació, amb plataformes elevades per fer més fàcil el pas dels vianants, etc.
Entenc que, bueno, com ha comentat, que també és una bona oportunitat de millorar el que ja hi havia present, per exemple, posant zones verdes i també material més mediambiental o de millora, no?, del material.
Efectivament, en tot aquest pla, no és que ens el traiem de la butxaca, ja existeix un pla director de voreres a Sant Sadurní que es va aprovar fa anys. És un pla que estava valorat aproximadament en uns 25 milions d'euros i, evidentment, això és una inversió bastant gran i s'ha d'anar fent de mica en mica. Hem començat per aquests perquè creiem que eren en els punts més, en aquests moments més conflictius que teníem, no? Sobretot la cruïlla del carrer Tarragona era una de les problemàtiques, amb aparcaments a les cantonades, amb dificultats perquè els vianants poguessin traspassar. Intentem posar una mica d'ordre aquí i al mateix temps doncs, aprofitem per fer aquestes millores en l'entorn, no? amb aquests sòls permeables, amb aquesta vegetació que hi posarem.
Entenc que reduir l'incivisme a la carretera pel que fa als conductors, no?
Efectivament, també.
I una miqueta això com es pot aconseguir amb aquesta millora? Una miqueta perquè l'espectador ho pugui entendre en aquest punt en concret.
Ens hem d'imaginar perquè ja està feta aquesta actuació, la cruïlla que hi ha al carrer Barraquer, prop de l'ambulatori, la idea és aquesta, però en versió XXL, no? Perquè la cruïlla és molt gran. Això són plataformes elevades on l'aixamfrenat que hi ha ara, que hi ha a les cantonades, desapareix, no? Es fan uns accessos per vehicles una mica més estrets que obliguen a reduir la velocitat i que, efectivament, impedeixen l'aparcament, per exemple, a les cantonades, que era tan habitual i tan problemàtic.
Per tant, si una persona, per exemple, parca allà, vol dir que el que ve darrere no podrà passar.
No podrà passar, efectivament.
Haurà d'inveir...
És que la idea és que no aparquin. Jo sempre dic el mateix, eh? Jo no em poso d'exemple perquè jo utilitzo bastant el vehicle, però tenim aparcaments dissuasoris a les zones perquè la gent pugui deixar el cotxe allà i anar a peu a fer els seus llocs. Per exemple, a la zona del carrer Tarragona tenim a l'esplanada del Cabatàs un aparcament que està exactament a 200 metres de la cruïlla. Jo crec que és suficient, que es pot anar a peu a tot arreu.
Una miqueta també amb aquestes actuacions, sobretot el de les dues cruïlles, el trànsit quedarà tallat fins que acabin aquestes actuacions. Una miqueta des d'Ajuntament, com es pot pal·liar, per exemple, no? La recollida de brossa? Entenc que poden passar els veïns, però
sí,
la recollida
passen,
de brossa...
passen veïns, passen serveis essencials, per tant, els veïns no tenen cap problema per entrar i sortir. Puntualment, potser hi haurà algun veí que sí que durant 2 o 3 dies no podrà entrar al seu garatge perquè hi haurà les obres de pavimentació i és evident que no es podrà passar per sobre. Però els serveis essencials, sobretot el tema de la recollida, doncs es fa manual, com es fan altres indrets del poble on no poden passar els camions.
No sé si aquestes millores també poden servir de referència per futurs projectes d'altres cruïlles.
Efectivament, aquestes dues cruïlles és el plantejament que es proposa per tal d'anar repetint aquestes actuacions a les diferents cruïlles del municipi.
Altres obres a destacar dins aquest gran projecte fins a final d'any?
Fins a final d'any tenim en dansa, doncs a part d'aquestes millores de les voreres, tenim les grades retràctils a la fesina de Can Guineu, que això ens suposarà disposar d'un petit auditori per un aforament de 250 persones, que ens ha d'arribar a cobrir doncs, el 80% dels actes que es puguin fer a Sant Sadurní. Després tindrem la substitució de la coberta de fibrociment de la brigada municipal amb una instal·lació de plaques fotovoltaiques a sobre, per tal de donar compliment a la normativa, no?, que ens obliga a treure doncs, aquestes uralites que no són bones per la salut. I després el camí ciclable a l'entrada de Sant Sadurní, entre el camí de Roca Bruna i la xarxa de camins rurals de Subirats, que ens ha de permetre, sobretot, aconseguir reduir la velocitat d'entrada de vehicles que venen de Vilafranca i fer aquest carril bici que ens ha de permetre connectar amb aquesta xarxa de camins.
Entenc que el que es busca sobretot és donar més vida i donar més espai i sobretot donar més qualitat de trajecte als vianants i no tant als vehicles, tot i que els vehicles ja tenen el seu carril adaptat. El que s'està fent és millorar que els vianants tinguin més espai.
Es millora la qualitat dels vianants que es desplacin cap aquí a la zona aquesta de Subirats, passat Canals i Moner, perquè ens entenguem, i a més s'estrenyen els carrils d'entrada venint de Vilafranca per tal que hi hagi una reducció de la velocitat. Tot això està emmarcat amb aquestes propostes que vam explicar quan presentàvem el PAM, de millorar la mobilitat, de ser més sostenibles, de ser més ecològics, tot això ja està explicat, i l'objectiu final d'aquest mandat doncs, és anar treballant cap a aquests objectius, no?, de desenvolupament sostenible que ens ha de permetre doncs, viure una mica més en pau amb el planeta.
El que veig és un pla ambiciós a nivell de finançament. No sé com ho feu.
El finançament del camí de Rocabruna, per exemple, està finançat a mitges amb una junta caixa de la Diputació i amb fons propis de l'Ajuntament. Les voreres està finançat amb fons propis de l'Ajuntament. La coberta de fibrociment està amb una subvenció de la nominativa de la Diputació de Barcelona. I les grades retràctils també estan amb fons propis.
I ja per anar acabant una miqueta, pel que hem estat escoltant, per lo que ha comentat vostè, alcalde, un pla ambiciós, que acaba a final d'any d'aquest 2025. No sé si teniu dates concretes per cada actuació.
Per cada actuació són plans que són bianuals, han de començar sí o sí abans de final d'any i a molt estirar doncs, d'allargar el primer trimestre de l'any que ve. Altres coses que també estan sobre la taula és l'enderrocament de la caserna. Ja s'està ara posant a licitar el projecte d'execució d'aquest enderrocament i de cara a l'any que ve, Parc de la Bòbila, també amb aquests mateixos criteris de sostenibilitat, de permeabilitat del sòl i, evidentment, acabar les obres del camp de futbol d'una vegada i, sobretot, també el tema del conveni amb l'Ateneu, desencallar-lo, signar-lo i començar ja a posar fil a l'agulla amb aquesta necessitat del Teatre de Sant Sadurní.
Perfecte, alcalde i regidor de Via Pública, ens deixa aquest titular. Des d'aquesta passada setmana està començant un seguit d'actuacions a la Via Pública. Moltes gràcies per estar aquí a Ràdio Sant Sadurní.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Clàssic, Genesis i aquest Talking It All to Heart. Acomiadarem aquesta primera hora, de seguida uns quants anuncis i el butlletí de les 10.